A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Us empasseu una targeta de crèdit a la setmana. Els humans ingerim 2.000 partícules microplàstiques, uns 5 grams de plàstic, cada setmana, l'equivalent a una targeta bancària. I és que cada segon aboquem 200 quilos de plàstic al mar, 8 milions de tones l'any. O el que és el mateix, un camió d'escombraries ple cada minut. Ampolles que triguen 500 anys en descompondre's, bosses de supermercat que necessiten 55 i que després se'n passen als animals marins, com la balena, amb 40 quilos de plàstic a l'estómac trobada morta a les Filipines. Al món hi ha 193 estats reconeguts per l'ONU. I si no fem res, aviat el 194è podria ser l'estat de les Illes de la Porqueria, és a dir, l'arxipèlag que formen les illes de plàstic flotants que s'acumulen als nostres oceans. Estem convertint un dels principals pulmons del planeta en un gran abocador flotant.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a la platja del Prat, al delta del Llobregat, al costat de l'aeroport de Barcelona. De fons anireu sentint el soroll dels avions. Potser no us hi heu fixat mai, però aquí, a tocar mateix de la pista de l'aïllament, hi ha una clínica, un hospital, on es recuperen, on es curen els animals marins, els cetacis, dofins, les tortugues i rèptils, les aus marines, que pateixen la nostra contaminació, els nostres plàstics, vessaments de petroli i de productes tòxics, la pesca accidental, la col·lisió amb embarcacions, malalties. Elsa Jiménez, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per acollir-nos avui als Solidaris. Ets la nostra anfitriona, directora de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, aquest hospital, dèiem, per a animals marins de 18.000 metres quadrats, amb quiròfans, ràgics, ecògrafs, tota mena d'aparells mèdics, biòlegs, veterinaris, piscines d'aigua salada, per poder-lo reintroduir, retornar al mar el més aviat possible. El 2050, si seguim així, si continuem amb aquest ritme de consum, al mar hi haurà més plàstics que peixos. En quins casos us trobeu? Per exemple, tortugues que s'empassen plàstics que aboquem al mar. Què heu vist a les necròpsies dels animals morts que us arriben?
Doncs sí que et podria donar una dada bastant recent, força recent, de l'últim any. Més del 70% de les tortugues marines que han ingressat al centre de recuperació presentaven plàstics, és a dir, en els primers dies o setmanes excreten plàstics, tot tipus de plàstics, i això és una cosa que fa una dècada no era tan evident. Vull dir, sí que hi havia animals que excretaven plàstics, però no era tan freqüent. Realment és més del 70% d'aquests animals, passen unes 70 tortugues anuals pel CRAM, i és una evidència de l'estat dels nostres mars i oceans força lamentable, la veritat. I després també hi ha casos, per exemple, en el cas dels cetacis, sí que ho podem veure a nivell post-mortem, perquè no sí que fem l'assistència a la platja, no arriben aquí al centre de recuperació, però sí que en estudis post-mortem, per exemple, has fet menció a un exemplar de balena, no?, a un altre país, però és que aquí a Catalunya fa una dècada, aproximadament, aquí a Sitges va aparèixer un catxalot que tenia al voltant de 18 quilos de plàstic a l'estómac. I això, doncs, clar, els hi produeix, els hi pot, és una obstrucció gàstrica i, per tant, els hi pot produir la mort. I a més, una altra cosa encara potser més pertorbadora, i és que, clar, quan ho tenen a l'estómac, aquests animals, doncs, que els ocupa un espai, si no ho poden desallotjar, clar, l'animal continua tenint la mateixa despesa energètica per al que és la seva supervivència, i es va alimentant, però clar, amb l'aliment no acaba de sentir-se com, d'alguna manera, no li capten aliment a l'estómac, per tant, queda com saciat aparentment, però després l'animal, amb la mateixa despesa energètica, acaba consumint, deshidratant-se, afeblint-se, finalment causant-li la mort. Per tant, en el cas de les tortugues, és veritat que no és la causa primària, és a dir, no és la causa principal per la qual ingressen, que seria interacció pesquera en aquest cas, però sí que és un efecte que veiem, que ens trobem aquí amb els pacients que excreten plàstics, i de fet tenim doncs centenars de potets classificats per cada animal que excreta els plàstics, i els anem guardant per fer també un estudi intern, no?, d'aquesta problemàtica.
Afegim a la conversa l'Anna Sánchez, científica marina, professora de la Universitat de Barcelona, i la Cristina Romera, oceanògrafa i investigadora postdoctoral de l'Institut de Ciències del Mar. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos fins a la platja del Prat, fins al CRAM. Es pot netejar el plàstic al mar o ja és massa tard? Els oceanògrafs fa molts anys que advertiu d'aquest problema, que ara ja és global, d'aquest abús. Si ara ens conjuréssim allò, tota la humanitat, per deixar de fer servir plàstic, el mal ja està fet i hem condemnat les generacions futures. El mar no es pot netejar?
El problema que tenim és que tenim el plàstic en molts llocs diferents. Tenim el plàstic que ens flota en els oceans. Per exemple, tenim plàstics de diferents densitats. El polipropilè dels taps de les ampolles, el polietilè de les bosses o el poliestirè, per exemple, de les boies, flota. Llavors aquest plàstic es va fragmentant en trossets més petits i el trobem flotant en els oceans. Però també tenim un plàstic que és més dens que l'aigua de mar i que per tant s'enfonsarà, per exemple, el polièster de la roba o la poliamida del nylon és més dens que l'aigua de mar, per tant s'enfonsa. Per tant, ja tenim plàstics, uns plàstics que floten i uns plàstics que se'ns poden enfonsar fins a, per exemple, 4.000, 5.000 metres de profunditat. Trobem també plàstic, per exemple, el gel marí. Quan es forma el gel marí, aquest gel atrapa plàstics que estan flotant. Trobem plàstics, com bé han dit, a la fauna, no? Per tant, tenim plàstics a la xarxa tròfica. Llavors, ja només amb tot això, sabent també que tenim plàstics de mides des de nano fins a micro, meso i macro, de totes les mides, com podeu veure, doncs és impossible de netejar fragments petitíssims que es troben en sediments a grans profunditats o en gel o a la fauna marina. Per tant, netejar... no podem netejar. El que sí que podem fer és parar d'abocar.
El plàstic és arreu. Ara parlaves d'aquest plàstic que sura. Hem vist fotografies, aquest arxipèlag que formen aquestes com illes d'escombraries flotants que es van acumulant als oceans des dels anys 50, empesos per les corrents. Estem parlant de microfragments de, per exemple, de polietilè, de polipropilè, de plàstic baix, que són impossibles de destruir pels microorganismes que poden flotar eternament. Es parla especialment d'una zona del Pacífic, encara no és l'única. Segons una investigació de la revista Nature, tindria una dimensió de 3 vegades França. Parlem d'illes de plàstic, però no sé si us agrada gaire aquest nom, potser preferiu parlar de sopa de plàstic.
Sí, la verdad es que se habla de isla y la gente se imagina que es una isla donde te puedes bajar y caminar por ella, pero en realidad cuando navegas por el Pacífico no ves el plástico, o sea, más bien es como una sopa de trocitos muy pequeños, microplásticos, que cuando coges muestra y contabiliza hay más cantidad de la que hay en otra zona, pero realmente no es una isla, o sea, el nombre sería un poco incorrecto, habría que llamarlo más sopa de plástico.
El 80% dels ocells els detecten plàstic a l'organisme, el 40% de les gambes també, per exemple. Per què mengen plàstic els animals marins? Ho confonen amb menjar o simplement se l'empassen per accident?
Sí, lo que pasa con el plástico es que cuando llega al mar se coloniza por organismos más pequeños, como alga microscópica o hongos, bacterias. Y algunos de estos organismos producen un gas que huele como la presa de estos animales. Entonces el animal lo confunde, por el olfato, lo confunde con su presa. I per això lo comen.
Sí, a part, bueno, afegir que realment, per exemple, bosses de plàstic, o sigui, en el cas de les tortugues marines que prenen meduses, doncs seria fàcil confondre una bossa de plàstic amb una medusa. I també dir doncs, que al medi natural la vida és dura. Vull dir que en realitat l'aliment no està sempre disponible, per tant, els animals el que volen és sobreviure i moltes vegades doncs, bueno, allò que pot ser aliment o susceptible de ser aliment, doncs ells van a menjar-s'ho perquè necessiten sobreviure.
Plàstic que nosaltres també ingerim, si mengem, per exemple, doncs una gamba, es calcula, dèiem en començar, que a la setmana, no sé si ho sabíeu, ingerim l'equivalent a una targeta de crèdit, 5 grams de plàstic.
És impressionant.
Sí, però compte també que hi ha estudis que han quantificat que cada rentadora que posem allibera 700.000 fibres de plàstic. Llavors estem ingerint allò que estem alliberant al medi. Llavors, no, vull dir, és normal que estiguem ingerint tanta quantitat de plàstic. Cada rentadora... i més amb roba d'hivern que és feta de polièster, per exemple, allibera 700.000 fibres de plàstic. Aquestes van a parar a les aigües residuals, les depuradores poden o no tractar aquestes fibres, però tan sols que se n'escapi un 10%, ja fixa't en la quantitat de microfibres que ens estan arribant al medi aquàtic i finalment al medi marí. En aquest cas és polièster, és més dens que l'aigua, per tant s'enfonsaria i és el que acabaria doncs, ingerit, per exemple, per organismes bentònics com la gamba. I
llavors viuen al fons del mar.
Sí, ens acabaria tornant al plat.
No només ofega, no només mata els animals i els ecosistemes marins, la contaminació pel plàstic també agreuja el canvi climàtic, perquè una bossa de supermercat, per exemple, quan es degrada, doncs emet gasos. També la incineració dels residus allibera components nocius del plàstic. Preguntem-li a la Isabel Cacho, catedràtica de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i experta en canvi climàtic. Bona nit.
Hola, bona nit.
Els plàstics atrapen la calor, exposats a la radiació solar, desprenen dos gasos, el metà i l'etilè, que estan molt relacionats amb l'escalfament global.
Efectivament, el metà és un gas amb efecte hivernacle, el que vol dir que captura la radiació que ve del planeta i agreuja l'escalfament del planeta. Juntament amb el CO2, són dels dos grans gasos hivernacle. Si augmentem el contingut de metà que tenim a l'oceà, aquest metà augmenta la seva pressió i acaba sortint cap a l'atmosfera. Per tant, augmenta el contingut atmosfèric d'aquest gas hivernacle. Fem el que diríem un procés de retroalimentació d'aquest canvi climàtic en què estem. Actualment, aquests resultats, aquestes observacions, aquestes mesures són molt recents i no es coneix quin és l'impacte global que pot tenir la descomposició dels plàstics oceànics amb aquests fluxos de metà cap a l'atmosfera. No s'ha quantificat i no podem ara posar xifres de quin és l'impacte, però és una alarma més de la necessitat d'intentar reduir al màxim aquest problema.
És a dir, que el plàstic que no ingerim, que no ens mengem, acaba doncs, provocant gasos d'efecte hivernacle. Cada dia s'abandonen 30 milions de llaunes i d'ampolles de plàstic a Espanya, segons Greenpeace. S'han trobat plàstics, per exemple, a 10.000 metres de profunditat. La contaminació per plàstic també afecta algues marines, com les plantes terrestres, diguem-ne, que són responsables de bona part de l'oxigen que respirem, una mena de bosc invisible oceànic. Clar, això és un problema perquè estem convertint, Isabel, un pulmó del planeta en un abocador.
És un problema. O sigui, l'oceà està patint moltes de les nostres accions. No només els plàstics, sinó la contaminació. Cada cop tenim una... està perdent el contingut d'oxigen i les prediccions que tenim futures és que això vagi en augment i l'impacte que pot tenir no només amb el clima, sinó amb els ecosistemes marins i amb els serveis que ens ofereix l'oceà és molt gran. Per tant, tenim una alarma des del punt de vista climàtic, des del punt de vista també biològic, ecosistema molt, molt gran.
En som molt conscients, per exemple, quan hi ha un incendi i un bosc es crema, pensem, s'està destruint un pulmó, però no estem gens sensibilitzats sobre aquest pulmó del mar, no?
No. Sempre hem tingut la sensació de que tot allò que aboquem al mar, el mar és tan gran que pot amb tot. I tradicionalment ha estat el nostre gran abocador. El mar, l'oceà, ens està dient que no pot amb tot i realment hem de passar de forma activa a cuidar aquest sistema. L'hem de conèixer, hem d'entendre l'impacte que nosaltres tenim i realment hem de passar a ser molt actius a mirar de reduir aquest impacte perquè això som nosaltres els màxims perjudicats.
Fins i tot a l'Antàrtida, on la presència humana és gairebé inexistent, s'hi han trobat trossos de plàstic. En un cim dels Pirineus s'han mesurat quantitats de microplàstics que serien equiparables al que es poden trobar en grans ciutats com, per exemple, París. Com està el nostre mar, el Mediterrani? Molt contaminat?
Sí, la contaminació en el Mediterrani és equiparable a la de los giros que hay subtropicales en el océano. O sea, las acumulaciones de plástico que llaman isla en el océano, esa concentración de plástico equivale a la que hay en el Mediterráneo, o sea que está bastante contaminado.
Y la zona... És a dir, quan diem que hi ha illes de plàstics al Pacífic, per exemple, de fet, el Mediterrani és una illa de plàstic.
Sí, tiene la concentración, sí, como en esa zona. Y la concentración más alta está en las zonas costeras, porque está muy... Bueno, hay mucha presión en el Mediterráneo de toda la zona costera de la población.
Nosaltres hem fet estudis per quantificar els microplàstics que estan flotant davant les costes catalanes i el que hem trobat és efectivament que l'ordre de magnitud d'aquesta contaminació és similar a la dels grans girs i el que ens hem trobat també és que els microplàstics en aquest cas són més petitons i estan més degradats que en altres zones i això seria perquè el Mediterrani és un mar semitancat tancat, amb poca comunicació amb els oceans exteriors. Llavors el plàstic que estem abocant en una zona que a més té una força, està molt antropitzat, hi ha molta pressió turística a la zona costanera, hi ha moltes ciutats grans a tocar de la costa, fa que aquests plàstics que estem abocant al Mediterrani es quedin dècades i centenars d'anys doncs, fent voltes, i per això són molt més petits i molt més degradats que en altres zones.
Elsa, en aquest hospital és on veieu quin és el nivell de contaminació del mar Mediterrani?
Sí, al final és com el resultat, un dels resultats, no? Visible, no? Real. O sigui, per exemple, hi ha un altre cas que estava recordant, potser no són microplàstics, però han entrat, recordo dos casos, i no fa gaires anys, de dos tortugues marines que tenien atrevessat a la boca un palet de caramel o d'aquests d'higiene de les orelles, completament atrevessat a la boca, no podia ingerir, no podia tancar la boca, i bueno, en aquest cas la interacció pesquera va ser una sort per l'animal, perquè gràcies a la col·laboració dels pescadors va arribar aquest animal completament deshidratat i desnutrit, i vam veure que no podia ingerir perquè tenia un d'aquests palets, no? Per exemple, és un cas com molt real, que és, a més expliquem aquí a les visites, als nens, als adults, perquè és com al final és la part més visible de tot això que t'expliquen, que dius, bueno, no? És com veure-ho directament, no? La imatge de aquell animal... Doncs,
a la teva platja, a la costa catalana.
A punt de morir per un efecte del residu.
Solidaris, amb Albert Segura.
I tot és de plàstic. Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la platja del Prat, al delta del Llobregat, al costat de l'aeroport de Barcelona, perquè a tocar mateix de la pista de l'airament hi ha la clínica, l'hospital, on es recuperen, on es curen els animals marins, els cetacis, dofins, les tortugues i rèptils, les aus marines, que pateixen la nostra contaminació, els nostres plàstics. N'estem parlant amb l'Elsa Jiménez, l'Anna Sánchez, la Cristina Romera i la Isabel Cacho, científiques marines, oceanògrafes, expertes en canvi climàtic, però fem periodisme de solucions, va, i preguntem-nos, podem viure sense plàstic? Anna Penya, bona nit.
Hola, bona nit.
Portaveu de ReZero, la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. Es pot viure sense plàstic?
Es pot, sí. El que passa és que has de ser una gran aventurera i una gran descobridora del barri, de la teva ciutat, per realment poder consumir sense plàstic. Et posen les coses molt difícils. És a dir, la pregunta seria, és fàcil o és difícil viure sense plàstic d'aquest d'un sol ús? I realment ara mateix és molt, molt difícil. L'altra pregunta també seria, qui té la responsabilitat? És a dir, quins sectors estan implicats a que realment et posin fàcil a la persona consumidora a que no tinguis plàstic en el teu organisme, en els teus oceans, a les teves platges? I aquí és una de les coses que des de ReZero fem molta incidència, que la responsabilitat en aquest cas és compartida i que realment ens hem de posar... Jo ara aporto la part visceral, perquè escoltant tot això, realment si les administracions no es posen les piles amb normatives eficients de prevenció de residus, de limitació de certs plàstics d'un sol ús, si la indústria del plàstic no fa un canvi de xip, que la responsabilitat també és seva i no només del consumidor, i si realment el comerciant també no ofereix, té una oferta respectuosa amb el medi ambient, aquí, bueno, tenim la consciència que tenim un planeta infinit quan estem tenint una despesa de recursos com si en tinguéssim tres. És un repte, però hi ha moltes persones que ho estan intentant, i el que ens transmeten principalment és aquesta satisfacció de realment anar a comprar i no trobar-se a casa seva de sobte, trobar-se el que ha comprat i no tot de plàstic que ha de gestionar sobre la persona, i una satisfacció i llibertat davant d'aquesta presó de, no, que sembla que ens estiguem envoltant i empresonant d'aquest plàstic d'arreu del món.
Sí, doncs, es pot viure sense plàstic, però és molt difícil. Has de ser una activista militant molt convençuda. Es tracta de fer com feien els nostres avis, la bossa de roba per anar a comprar el pa, dur la carmanyola a la carnisseria. De fet, 5 famílies ho han intentat amb ReZero. Vam fer uns solidaris l'any passat, viure sense generar residus. Ho van aconseguir?
Vam posar tots els residus durant tot un mes al menjador de casa seva. Ells, al veure els residus de tot el mes allà davant seu, van dir, ostres, potser que canviar. I els va fer un clic a la ment, no? Per tant, aquí aquesta conscienciació d'explicar tot això és molt important, i llavors també és molt important veure, bueno, quines solucions tenim a les nostres mans, i els hi vam, doncs, donar quatre consells, perquè això és que és com molta, de molta lògica, no? Però una de les coses que d'una de les famílies, per exemple, va veure, ostres, les càpsules de cafè. Quina barbaritat, era una muntanya allà al menjador bastant, i van passar a la cafetera italiana i ja, orgullosos, ja van...
Problema resolt.
Van descobrir un comerç que venien cafè a granel de totes bandes, podien triar, podien moldre, i això era una cosa. I anar només, portar els teus envasos de casa i organitzar-te la compra també era una de les coses que ja és que reduïes moltíssim el consum de plàstic d'un sol ús.
Suposo que quan aneu al supermercat us poseu les mans al cap quan veieu la quantitat d'envasos de plàstic innecessaris que s'utilitzen, fins i tot la fruita, que ja du pell, naturalment, també en plàstic. I, de fet, si recicleu a casa, segurament la bossa més gran de totes és la del plàstic, paper de plata, envasos per a la fruita, llaunes...
Ataquem el consumidor, és a dir...
És que la pressió es posa sobre el consumidor.
La pressió és directa. Portem 20 anys d'una pressió absoluta al consumidor, quan, al final, el que ens estan donant contínuament plàstic és el supermercat, la distribució i la indústria. Llavors, si aquí l'administració no fa els seus passos i ho regula d'alguna manera, perquè absurditats com posar una ceba amb una safata de plàstic i embolcallada amb film no existeixi, aquí clar que tenim l'enemic, tindrem l'enemic a casa contínuament. Llavors, amb això, què vull dir? Que els consumidors crec que no som tontos, ens han tractat de tontos, hi ha molts moviments socials que estan dient prou, si us plau, ajudeu-nos, perquè si no crearem una frustració molt gran. I, per exemple, hi ha el boicot al plàstic que es demanava directament a la distribució que no ens donessin plàstic. Hi ha compres col·lectives, és a dir, que anem 50-100 persones a comprar i en el carrer separem el que és realment el que compres, l'aliment, a el que és l'envàs, i es fan muntanyes i muntanyes allà a les Rambles de Catalunya, per exemple, hem fet muntanyes de residus que la gent es queda, però què és això? Quin és aquest abocador? No, aquest abocador és el que està, és aquest model de producció i consum que ens estan venent, no? I tot, clar, hi ha moments socials que, ei, qui ho està escoltant, tot això? Ha d'haver-hi una valentia, això és així. Per exemple, a nivell balear, sí que al gener d'aquest any es va acceptar una llei pionera a arreu d'Europa que està prohibint elements d'un sol ús de plàstic, està prohibint, per exemple, les càpsules de cafè de plàstic, està farà la prova del sistema de dipòsit i retorn per recuperar aquells envasos de begudes que ara actualment es perden, no? Deies el percentatge que realment hi ha molts envasos de begudes abandonats. Com incentivar aquesta a la població, com posar un dipòsit en aquests envasos perquè es tornin al comerç i hi hagi aquesta logística de realment un reciclatge eficient i una reutilització. Estem fent un pilot que es diu Rewind per provar que logísticament, econòmicament, etc., és viable que les ampolles de vi es tornin al comerç, es rentin i es tornin a utilitzar.
Elsa.
El que sobta és que una mica, a vegades, els canvis es precipitin des del consumidor, és a dir, perquè el consumidor agafa una sèrie de conductes de compra i al final és l'empresa la que diu, ostres, potser perdo vendes, faré alguna cosa més sostenible, i que potser moltes de les coses no vinguin des de la legislació, és a dir, des de polítiques per part de l'administració que ho regulin. Com a exemple, estàvem parlant de plàstics, però sí que posar el tema de les tovalloletes humides. Encara hi ha supermercats que et suggereixen en el seu paquet que pots tirar-los per l'inodor, i realment és com, jo no entenc per què això no s'està regulant a nivell d'administració.
I fem campanyes públiques per demanar a la gent que no llenci les tovalloletes humides al vàter, però en comptes d'atacar, que es continuïn venent.
Clar, o sigui, és a dir, és com que jo crec que des dels dirigents és una mica que haurien d'estar un pas més enllà, vull dir, dels consumidors, no? I vetllar perquè tot tingui un ordre i un equilibri, no ser els consumidors els que amb les pressions facin que al final la indústria ho canviï, perquè si no, no tenen vendes, no? És una mica l'apunt que volia afegir.
Aquest també és una mica el problema que Anna coneix bastant bé dels productes amb microplàstics. Hi ha molts productes de cosmètica que porten microplàstics afegits que podrien ser substituïts amb altres productes naturals, però no hi ha cap tipus de
normativa que reguli això. I realment aquí és una font de microplàstics molt important a les oceans.
Clar, ho dèiem abans, ho deia l'Anna, els plàstics que veiem sobre la superfície són només una minoria, el problema són els gairebé invisibles, els plàstics grans que es degraden, es fan petits, però una tercera part dels plàstics de l'oceà prové de les microfibres que s'alliberen, per exemple, ho deia l'Anna, quan rentem la roba. Cada 6 quilos de roba que posa la rentadora alliberes 4 grams de microfibres que van al mar. Les pastes de dents, les pastilles del rentaplats, els cosmètics... Clar, molts consumidors, l'aclaparadora majoria, diria jo, no en tenim ni idea que productes d'ús molt habitual doncs també contenen plàstic.
Sí, de fet, nosaltres som científiques marines, oceanògrafs, i ens dediquem a investigar les superfícies dels oceans i els fons marins, i de fet el tema dels plàstics és molt recent perquè és el que ens hem trobat a mesura... Jo, per exemple, nosaltres estudiàvem transport de partícules, transport de sediments per corrents, etc. Llavors, a resultes d'anar trobant cada cop més plàstic en els sediments, és quan te'n dones compte de dir, ostres, el plàstic que estem generant el trobem aquí. I ens podem dedicar a observar molt més anys quant de plàstic hi ha flotant i quantificar quant de plàstic va per la neu i el trobem a l'Àrtic, a l'Antàrtida, als Pirineus, el trobem arreu. Però poder arribar a ser hora, vale, parem de quantificar, parem d'observar, sabem que hi és, actuem i anem a terra i canviem lo que estem la generació del plàstic, no? Perquè estem posant els ulls tot el rato a l'abocador, però no ens estem inspeccionant a nosaltres mateixos i el que hauria de legislar això de parar d'abocar d'una vegada.
No és suficient pensant que, bueno, si deixem els plàstics al contenidor groc, doncs la meva consciència ja queda tranquil·la i em despreocupo.
Sí, o sea, lo mejor sería no generar ningún residuo. O sea, no ya, aparte de reciclar, pero lo mejor es ya no generar residuo, porque también el reciclaje tiene un coste, no todo se puede reciclar y al final pues también tiene un coste medioambiental.
Ah, imagino que reciclar ara surt més car encara que fer un nou envàs. Aquesta és una de les claus del problema. El quid de la qüestió al final són els interessos econòmics.
Sí, clar, en tot això és, a veure, en quin model estem on es posen al mercat productes que potser no es poden reutilitzar, ni actualment es reciclen, ni són compostables. Llavors, si aquests productes, qui està regulant? És a dir, per què no els prohibim? Palletes de beguda, elements que contínuament ens trobem en el nostre dia a dia i pam, no? La tapeta del takeaway del cafè. No, doncs aquí ningú es fa càrrec d'això. Les càpsules tampoc tenien el seu punt verd de quan es van treure al mercat. Ningú es fa... On està la responsabilitat de qui treu al mercat el producte? Es fa responsable de que realment aquell producte s'acabi reciclant? O diu, bueno, jo ho trec i a veure què passa, no? Llavors aquí juguen amb això, no? No passa res, no us preocupeu. Vosaltres separeu i ja està. No, clar, vale, separem i ja està. Però clar, només el 30% dels envasos de plàstic actualment es recicla. Què passa amb aquest 70%, no? Doncs, malauradament, un altre cop assumim els costos d'allò que no se separa als ciutadans a partir dels impostos. I la indústria, hosti, pip, 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 es renta les mans. Vull dir, posa el producte al mercat i no està pagant. Aquest model és una mica... Bueno, s'hauria de replantejar i, per tant, aquí una regulació, unes lleis que enfoquin una mica el tema estaria
bé. El tema de les canyetes, jo abans, venint cap aquí, celebrava amb vosaltres una orxateria mítica com és la Sirvent de Barcelona. Aquest estiu ha canviat les canyetes de plàstic per canyetes de cartró. Jo venia content, però la Cristina m'ha dit no, ni de cartró ni de plàstic, no cal.
Sí, es que si ahora sustituimos todo el plástico de un solo uso por cartón, pues acabamos también con los bosques, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues no generar residuos, porque en muchos casos son prescindibles. Uh-huh. El caso de las cañetas son prescindibles, o sea, no hace falta. Están haciendo algunas metálicas, que bueno, y se pueden reutilizar y vale, pero no cal.
Solidaris, amb Albert Segura.
Una boira espessa, residus dins el mar. El compte enrere, l'amenaça és nuclear. Bosses d'escombraria,
a bosses de supermercat, bosses i més bosses llançades cap al mar.
Els científics ambientals alerteu que els propers 12 anys són clau per al futur del planeta. La temperatura del mar augmenta. A Catalunya, per exemple, mateix, cada cop són més freqüents els episodis de pluges torrencials a la tardor, nits tropicals a l'estiu, aquest estiu, per exemple. Què passaria amb els mars i els oceans si augmenta, si continua augmentant la temperatura?
Bueno, ja estem augmentant. O sigui, gran part de l'energia que estem augmentant del planeta va al mar. O sigui, l'oceà ja està fent un servei de retenir part d'aquest excés d'energia que no està a l'atmosfera. Això té un cost, està canviant doncs l'estructura de l'oceà, l'estratificació de l'oceà, això té un impacte en els ecosistemes, en els patrons de circulació i en definitiva el que baixa és la qualitat de la vida i d'aquest pulmó de l'oceà que tenim. M'agradaria incidir que realment quan es va fer la cimera de París va haver-hi un compromís internacional d'intentar no superar
el grau i mig d'augment de la temperatura.
Sí, és molt alt el preu que haurem de pagar si arribem a aquests 2 graus, i que és molt car arribar a aquests 2 graus. Qualsevol mesura que fem per intentar no arribar serà molt més barata que el cost que haurem de pagar. L'impacte que tindrem a nivell a l'oceà no només les temperatures, és la pujada del nivell del mar. De vegades es plantegen que la prevenció és cara, però hem de començar a pensar que això no és car comparat amb les conseqüències finals. I la nostra actuació, i també aquest informe remarcava que tenim un marge encara. O sigui, hi ha canvis que ja s'han començat i hi ha canvis que no podem parar, però encara tenim un marge molt gran de poder frenar aquests canvis i que les dimensions d'aquests canvis siguin assumibles per nosaltres i per als ecosistemes que ens envolten, que són la clau de la nostra supervivència, en definitiva.
Elsa, Anna, Cristina, com us imagineu el Mediterrani del futur?
Mira, nosaltres ens visibilitzem un futur molt positiu si s'implanten mesures i solucions. Quan parlem de canvi climàtic és a nivell mundial, no? Pensem en canvi climàtic. I això vol dir doncs, transport, d'aliments amunt i avall i tal. Pensem en proximitat, pensem en producte de país, com fer un país que sigui autosostenible a nivell d'alimentació i el sector primari que sigui també
sostenible
i que realment alimenti a la població.
Punt 1, consumir local.
Punt 2, reutilització. Anem a fomentar el que és el rentat d'ampolles, projectes que realment donguin moltes vides als envasos i que no acabin així en 10 minuts com a residu, sinó que anem a fomentar la reutilització. I punt 3, que els comerços realment també juguin un paper molt principal en oferir al consumidor aquelles alternatives sense residus. Engresquem-nos tot amb aquest estil de vida residu zero, perquè realment qui ho prova i qui està acompanyat i que té aquesta oferta se sent molt bé. Per tant, m'imagino un futur així, ens sentim tots molt bé, sense residus, lliures d'aquesta presó i amb lleis que ens acompanyin, per favor, lleis normatives.
Sou optimistes?
Sí, jo també tinc una visió optimista i esperançadora, la veritat, perquè tot i que sí que des de fa una dècada, o sigui, per exemple, el cas de les tortugues, sí que excreten més, o sigui, hi ha més animals que excreten plàstic respecte a una dècada, però també veig molta més sensibilització, no només en els infants, també en adults, treballem amb el sector pesquer, fins i tot els pescadors, vull dir, hi ha una altra dinàmica, una altra consciència, i això és el que fa doncs, que sigui una visió més esperançadora.
Jo sóc una mica pessimista, però va bé que compensem tots una mica. És que ens trobem el plàstic arreu. Ens trobem el plàstic arreu i tan sols si ara deixéssim de produir, el creixement en la producció de plàstic és exponencial. Tan sols si ara deixéssim de produir, seguiríem abocant tot aquell plàstic que ja tenim al planeta, a la terra emergida, seguiríem abocant al mar. Llavors, ens encarem a un augment en les concentracions de plàstics en els oceans. Però, evidentment, hem de parar-ho ja. Si tenim tant marge com tenim amb el tema de l'escalfament global, no ho sé, però sí que s'ha de parar d'una vegada per totes ja al màxim possible.
Realment estem molt apurades i estem realment molt a prop de la línia on les mesures s'han d'implementar ja. O sigui, el marge ja és avui. Avui hem de començar a posar mesures. No és que tenim un marge molt dilatat.
Yo lo que me gusta de lo que estoy viendo es eso, que ahora hay mucho más concienciación. Hay un boom con el tema de los plásticos, de programas como este, de artículos en la televisión, y veo que ahora la gente está teniendo más información y se está concienciando mucho más y se están tomando medidas, y eso puede hacer también que presione pues a políticos, a lobbies o y que cambien un poco las cosas. Entonces soy optimista en cuanto a que creo que sí que se puede cambiar las cosas. No sé si ya es tarde, porque no solo son los plásticos sino más cosas que están provocando el cambio climático, pero sí, y como medidas también, por ejemplo, la mayor parte de plástico que llega al mar viene de los ríos. Entonces también se podrían poner medidas, algún tipo de filtro, depuradora o algo que evite que lleguen al mar.
Los plásticos arriben al mar.
Sí, entonces sí, hay medidas de consumidores, pero también, como ha dicho Ana, a nivel más político, ¿no?
Elsa Jiménez, directora de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, d'aquest hospital per als cetacis, les tortugues, les aus marines que pateixen els nostres plàstics, la nostra contaminació. Gràcies per acollir els solidaris a la platja del Prat.
A vosaltres per venir.
I gràcies també a l'Anna Sánchez, científica marina, la Cristina Romera, oceanògrafa, la Isabel Cacho, experta en canvi climàtic, i l'Anna Penya, portaveu de ReZero. Segur que heu aconseguit que molts oients es revoltin, aquest era l'objectiu del programa, i s'ho pensin dues vegades abans de consumir i de llançar segons què. Bona nit.
Bona nit. Caminant de mins
de plàstic blaus. Solidaris amb Albert Segura. Xades, ocells, metànits de ferro volen a devoren altres a 12 frames. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va qualificar el canvi climàtic de mentida. S'entesta a negar-ho una vegada rere una altra. Però les conseqüències del deteriorament dels oceans, del mar i, en general, de tot el planeta són evidents. De fusta de balsa dins l'estany. El britànic Ed Gillespie és un destacat gurú de l'ecologia, biòleg marí i exdirector de Greenpeace al Regne Unit. Gillespie va visitar Barcelona en el marc de Fixing the Future, unes jornades que reflexionen sobre el futur i la innovació. El canvi climàtic va ser un dels eixos d'aquestes xerrades. Gillespie afirma que l'emergència climàtica és una realitat, que no podem tancar els ulls com si no passés res, perquè estem en un moment clau.
Crec que és un moment únic en la història de la humanitat. Som la primera generació que som conscients de les conseqüències de les nostres accions i de la situació en què està el planeta. Però alhora som, potser, l'última generació que podem fer-hi alguna cosa significativa. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau.
Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. La situació en què es troba el planeta està causada primordialment per les societats occidentals, és a dir, el primer món, un model capitalista i consumista que ha arrasat amb el planeta sense tenir en compte les conseqüències. Segons Gillespie, un bon exemple d'això és l'abús que es fa del plàstic. El britànic fa la següent reflexió.
We've plasticized everything. We've become crazy with plastic.
Ho plastifiquem tot. Ens hem tornat bojos amb el plàstic. I el que estem fent és posar milions de tones de plàstic al mar.
If we carry on,
si seguim abocant plàstic al mar a aquest ritme, el 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. Convertirem els nostres oceans en sopes de plàstic.
Segons Gillespie, el món està trencat i els pròxims 12 anys són claus, vitals, per poder-hi incidir. La resignació i les lamentacions no serveixen. En el cas dels plàstics, cal repensar el model per fer-lo més sostenible, però sobretot eliminar el plàstic d'un sol ús. Una feina que implica consumidors, governs i empreses. Gillespie té clar que hi ha altres opcions viables.
El retorn de les fonts d'aigua a la ciutat, fonts públiques d'aigua, ampolles reutilitzables, Si calculem la quantitat d'ampolles de plàstic que utilitzem a tot el món en un minut, la xifra és d'un milió d'ampolles de plàstic d'aigua. Un milió d'ampolles de plàstic cada minut. Això ha de canviar. Quan ets conscient de la quantitat de plàstic present a la teva vida, és quan el veus a tot arreu. El problema és que no en som conscients.
No som conscients dels efectes que la degradació del medi ambient tindrà per la següent generació. Una generació que no viurà millor que els seus pares. Una generació a qui ha posat veu l'activista sueca Greta Thunberg.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old.
Em dic Greta Thunberg, tinc 15 anys i sóc de Suècia. Ara parlo en nom de la justícia climàtica. Molta gent diu que Suècia és un país petit i que no té cap importància el que fem. Però jo he après que fins i tot els més petits poden fer canviar les coses. Si uns quants nens poden aconseguir titulars arreu del món només no anant a l'escola, imagineu-vos què podríem aconseguir tots junts si realment volguéssim. Només parleu d'avançar amb les mateixes males idees que ens han portat a aquest desastre, fins i tot quan l'única cosa sensata que es pot fer és activar el fre d'emergència.
Ed Gillespie parla amb orgull i amb una certa emoció de la Greta i del moviment Fridays for Future.
M'emociono quan penso en el moviment Fridays for Future, perquè ells han fet més en 18 mesos que el que jo com a activista en 18 anys. Ho han aconseguit perquè diuen la veritat. Quan la Greta Thunberg diu «Vull que actueu com si s'estigués incendiant casa vostra, vull que sentiu pànic», és la manera que reacciona la gent.
Gillespie és un optimista en estat pur. Ell té clar que cal lluitar per repensar el model i optar per una opció més respectable, no només pel planeta, sinó també econòmicament parlant. I el moviment de Friday for Future és la seva esperança.
Els Fridays for Future, el clam dels divendres pel clima, ha arribat a Catalunya. La Greta Thunberg, l'activista adolescent sueca que s'ha plantat davant del seu Parlament contra l'escalfament global, té seguidors arreu, també aquí, i inspira joves com la Gemma Barricarte i l'Aitana Ralda. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
El 2020 s'arribarà a 500 milions de tones de plàstic, ara en parlàvem. 500 milions de tones és com 50.000 Torres Eiffel. Pagareu vosaltres la irresponsabilitat de la generació dels vostres pares?
Sí, bueno, lo estamos pagando ya y no hay tanto margen de tiempo en los efectos, es decir, ya estamos sufriendo los efectos de todo lo que estamos haciendo o de lo que no estamos haciendo, y el problema es que ahora estamos en un momento determinante, porque dentro de 11 años, si continuamos con lo que estamos haciendo ahora, con todas nuestras conductas, llegará un punto de no retorno. Eso será absolutamente crítico y pondrá en cuestión la continuidad de la vida en el planeta, y eso es lo que ahora tenemos que parar.
Bueno, estem pagant nosaltres pels errors de tota la gent que ha vingut abans, no? I es pot veure molt fàcilment, és a dir, en tots els àmbits. Allà on mirem podem veure que serem nosaltres els que acabarem perdent gairebé tot, i per exemple a nivell de futur és una miqueta injust, que jo no tinc les mateixes esperances de tenir un futur com el tenen els meus pares, no? Ells potser podien aspirar a tenir una carrera, a viatjar, a conèixer llocs en natures que, bueno, i espais que jo ja directament ni existeixen, no? Llocs que s'han destruït per culpa nostra, i això és una, bueno, és molt visible, no? És el Perito Moreno s'està fonent, i a mi m'hagués encantat anar allà per visitar-lo, i els meus pares van anar. És molt visible, sí, ho estem patint i ho patirem.
Tu, Aitana, tens la mateixa edat de la Greta, 16 anys, tu, Gemma, en tens 25. Sou, podem dir, la primera generació que és plenament conscient del desastre, o que almenys per fi reacciona, que s'atreveix a dir prou, no tenim planeta B?
No, en los 90 ya hubo una niña que habló en la ONU, en la cumbre de Río de Janeiro, y a lo largo, desde los 70 diría yo,
hubo movilizaciones. Esta no es la primera. Lo que pasa es que esta yo creo que es determinante. Lo que sí seremos será la primera especie capaz de documentar su propia extinción, si es que no hacemos algo al respecto.
Sí, quina diferència entre els 70 i ara, que hi ha menys marge de maniobra.
Exacto. Si en los 70 se podía frenar el cambio climático, ahora solo estamos en un escenario de adaptación. Y lo que se están promoviendo también son medidas de adaptación a este cambio.
Sí, és a dir, estem, jo crec que som la generació que ho veu més, ho tenim ja davant, és a dir, ho podem veure. I crec que això fa que ho tinguem més present i més visible, però com ja he dit ja abans, ja aquesta lluita porta molts anys sent i no ha tingut la difusió mediàtica que necessitava per poder canviar.
Som davant de l'aeroport del Prat, on hi ha un trànsit considerable d'avions, els anem sentint de fons, com aterren, com s'enlairen. També des de Suècia, on la Greta s'està impulsant el moviment Flyscam, que podríem traduir com la vergonya de volar, és a dir, un moviment que incentiva la gent a deixar de volar, d'agafar avions low cost i buscar alternatives més respectuoses, més sostenibles, com per exemple el tren. Vosaltres el practiqueu?
Bueno, yo no es que huele mucho, pero creo que hay una cosa que pone bastante freno a que se tomen más trenes y menos aviones, y es el tema de los precios, por ejemplo, y las facilidades que tienen de acceso un medio, los vuelos y los trenes. Los aviones no tienen apenas cargas fiscales, por ejemplo, y esto es una cosa que gestiona el Estado, y sin embargo los trenes sí. Una de las propuestas que hemos hablado en el movimiento y tal, y que lo llevan a cabo muchos movimientos, es el de poner más fiscalidad a los aviones y que eso ayude a revertir en la facilitación de que haya más vuelos en tren. Por ejemplo, el tren nocturno sería una opción mucho más sostenible. Y
está desapareciendo el tren nocturno.
Sí. Y precisamente eso es lo que no debería pasar. Debemos fomentar más el viajar en tren, porque es más sostenible. Los aviones tienen un impacto brutal y no es realista y no es consecuente que sean mucho más accesibles y haya muchos más vuelos.
La pressió es posa sobre el consumidor, però tu creus que hauria de ser l'administració, el legislador, el govern qui hauria de posar-hi fre.
Mediante impuestos ambientales, que es lo que no existe y facilitaría mucho todo esto.
Doncs intentem, per exemple, prendre un tren en comptes de viatjar en avió. Tot i així és difícil perquè, a més, és veritat, és a dir, la diferència de preus és molt fort, és a dir, diria que a Madrid és més barat anar en avió que anar en tren, no? I també, és a dir, es posa molta pressió en nosaltres, els consumidors, però si no ens ho posen fàcil, molta gent no vol perdre.
Les persones de la vostra edat, la vostra generació, tothom és conscient del problema, en general preocupa i canvia el seu dia a dia per ser coherent amb el moviment que representeu?
Bueno, yo creo que eso debería crecer más. Realmente no está tan extendido, pero sí que cada vez y más desde que comenzó este movimiento y, por ejemplo, también en el movimiento Extinction Rebellion, ha ido creciendo de una forma brutal. Por ejemplo, aquí en España empezó todo esto en Girona y ahora ya está llegando, o sea, los jóvenes de muchos pueblos pequeñitos de Cataluña están montando su propio Fridays y poco a poco eso se ha extendido en unos meses, realmente. Así que, bueno, crece.
La meva generació, o almenys pel que jo veig, els joves estem molt poc interessats en aquest tema, és a dir, en termes generals, no? La gent que està implicada, doncs, s'implica força, intenta documentar-se molt i ser una part força activa en aquesta lluita, però ja la gran majoria de joves tenen una visió molt a curt termini, no? I llavors es preocupen en la seva setmana, en el seu mes, commemoren el seu any, i no giren el cap, no? Cap altres coses, no veuen, no tenen una perspectiva global del que està passant realment i són molt egoistes i només pensen en ells mateixos.
I una de les raons també són els programes educatius i els mitjans de comunicació. No, este no és el cas, per exemple, però falta moltíssima informació i moltíssima difusió, tant en instituts com en universitats, com en escoles. Jo, per exemple, en mi carrera no hi ha ninguna assignatura que no s'hable de la huella de carbono, de los materiales, etc. Estudio
quan precisament fas arquitectura. Arquitectura.
Sí.
Té molt a veure.
Sí, no t'informen sobre nada. Nadie sabe que el cemento, por ejemplo, supone el 5% de las emisiones mundiales, solo la producción de cemento.
Clar, us heu trobat els oceans plens de plàstic, però també un model econòmic basat en el consumisme, en la competitivitat. S'ha de canviar això per salvar el planeta, com dieu?
Por muy difícil que suene, sí. Yo pienso que uno de los problemas también, y es lo que me venía a la mente cuando escuchaba la mesa con las expertas, es que vivimos en una cultura que al final ha invisibilizado que nosotros, los seres humanos, formamos parte de los ecosistemas. Es decir, nuestras acciones tienen consecuencias porque los ecosistemas son sistemas cerrados que interaccionan entre sí. Y nosotros no estamos fuera de todo eso. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todas nuestras acciones van a revertir al final sobre nuestra especie y sobre el resto también.
Sí, yo creo que es muy difícil, pero se ha de hacer un cambio de sistema radical y ya, porque es que si no será más tarde. Es decir, ens ho hem de plantejar, bueno, molts cops la gent, si no els hi parles de temes de salut o de diners, no es preocupen, no? Llavors, crec que hem de ser molt radicals i dir, si no fem el canvi ara, per molta despesa que sigui, si ho fem potser d'aquí 7 anys, serà encara més car i ja ho haurem de fer sí o sí, no? Ja que el problema serà inevitable. Llavors jo crec que es necessita un canvi de sistema, però jo almenys no tinc els coneixements suficients i no sé si algú els té per plantejar un món, una societat en la que estiguem, es podria dir, en pau amb el planeta, no? Amb els animals, amb la resta d'éssers vius que viuen aquí.
Gemma Barricarte i Aitana Arralda, moltes gràcies per venir als Solidaris avui des de la platja del Prat, al Delta del Llobregat, i per revoltar-vos els divendres pel clima, però també la resta de dies de la setmana. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
I avui tria cançó per acabar aquests Solidaris al grup d'havaneres Portbó.
Hola a tots i totes, sóc en Carles de Portbó. Per tancar el programa d'avui us volia recomanar una cançó dels Manel, que es diu Deixa-la, Toni, deixa-la. Per què aquesta? Doncs perquè es tracta d'un cant a l'esperança davant la contaminació. En aquest cas, es tracta de la contaminació del cos i de l'esperit. I la contaminació, vingui d'on vingui, s'ha de combatre amb educació. Amb educació, amb molta educació, com gairebé tots els grans mals d'avui. Tant de bo gaudiu d'aquesta peça tant com en varen gaudir nosaltres quan la vam versionar. Vinga, doncs, bona nit i salut hi hagi.
Els del Solidari som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Juan Antonio Rodríguez, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. I per cert, com que els petits canvis són poderosos, precisament aquesta setmana als estudis de Catalunya Ràdio deixem de fer servir ampolles de plàstic. Beurem aigua de l'aixeta. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
No sents les onades que et reclamen, no veus que et guia el cel, constel·lació a constel·lació. Acosta't a la barca, rema i ningú mereix que et perdis tot el que t'has. sap, potser et preguntaràs a qui pertany el nom que decora el teu braç. Creu-nos, Toni, l'aigua encara és fresca.